La secretària d'Estat d'Investigació, Carmen Vela, darrerament ha encès els ànims de la comunitat científica espanyola després d'escriure un article publicat a la prestigiosa revista Nature en què deia que el sistema espanyol de R+D està sobredimensionat i que milloraria si s'aprimés el personal. Associacions científiques i investigacions de tot l'Estat han replicat amb duresa els seus arguments i han recordat, per exemple, que lluny de sobrar, el nombre de llocs de treball en el sector està per sota de la mitjana europea. Per valorar les paraules de la secretària d'Estat i fer una radiografia del sistema R+D, avui tenim amb nosaltres tres grans investigadors catalans. Són el doctor Manel Estellés, director del programa d'epigenètica i biologia del càncer de IDIBELL, Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, investigador d'ICREA, Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, i professor de la Universitat de Barcelona. Senyor Estellés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
També tenim el doctor Jordi Camís, director general del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona i de la Fundació Pasqual Maragall i catedràtic de farmacologia de la Universitat Pompeu Fabra. Doctor Camí, benvingut.
Bon dia.
I el doctor Salvador Massip, que és professor i investigador del Departament de Bioquímica de la Universitat de Leicester. De fet, el tenim en línia. Senyor Massip, bon dia.
Hola, bon dia.
A Leicester també han arribat les paraules de la senyora Vela o no?
Sí, esclar, han fet bastant de ressò a internet. Ha sigut bastant espectacular, diguéssim, la resposta que hi ha hagut.
Ja no li dic com s'ho ha pres vostè, sinó com s'ho han pres els seus col·legues.
Clar. En el meu sentit, clar, jo estic a fora, no? Llavors ho veig una mica a la distància, però tota la gent que conec que està directament afectada per això, tothom, jo crec que ha reaccionat de la mateixa manera, dient que està clar que hi ha d'haver retallades, ja estem en un problema, hi ha una crisi, s'ha de fer unes certes mesures. El que ha fet més mal, jo crec, és l'actitud de la secretaria intentant fer passar aquestes mesures com una cosa bona, com, de fet, una cosa que s'ha de fer i que és la manera que tenim de netejar una mica el sistema.
El senyor Castells, doctor Gamí, ens en parlava, justament, com el gran motor. Parlava de l'educació, també ho hem parlat a la tertúlia d'aquest canvi, de si no és a través del creixement i, per tant, de la investigació i de la recerca i de l'excel·lència i dels estímuls intel·lectuals, difícilment podrem tenir un futur en aquest món més globalitzat, que sempre hi haurà algú que farà les coses més barates que nosaltres, diguéssim, si és que volem competir per baix. Expliqui'ns una mica el que ha costat arribar a on som i marquem quina és la posició actual, perquè tampoc no és per tirar coets, en contra del que pugui dir la senyora Vela, no?
Ha costat molts anys. El problema és que partíem de molt avall. I, per tant, l'esforç ha sigut importantíssim, sobretot per part de les administracions públiques en plural, durant els anys precedents. Ha estat un esforç sensacional, molt important. El que passa que no lluïa tant, perquè partíem de tan avall. I estàvem en progressió, no? En progressió cap a arribar a aquell punt comparable, d'acord amb el grau de desenvolupament econòmic i social que té Espanya i Catalunya en particular, no? Ha aparegut la crisi enmig, no? I, per tant, doncs, ha rebut tothom. També ha rebut aquest subsector que alguns pensem que és estratègic, el de l'economia basada en el coneixement, pel que fa al futur, a l'esdevenidor, del que seran els nostres fills, nets, nebots, etcètera, no? Però l'esforç que s'ha fet ha estat molt important, insisteixo, per part de les administracions públiques.
Com deia el doctor Camí, estàvem en procés i estroncar-lo ara, que encara no estem a nivells europeus, és bastant greu, i a sobre treure en pit, imagino que fa que la situació sigui molt greu. Però, doctor Estellés, si estàvem en un desert, el que sí podem dir és que cada gota d'aigua l'hem aprofitada bé. Perquè avui, per exemple, projectes com els que vostès representen són, jo penso, que models mundials.
Sí que ho són, però potser són excepcions. És en aquest desert, no? Aquests oasis d'excel·lència que a vegades hi ha. Aquí està clar que hi ha un problema de donar un suport continu a la investigació. Si això, la investigació va començar a ser donar un suport clar, la biomèdica, almenys des de fa els darrers 15 anys, per governs de diferents colors. A més, que és important, no?
La salut, la cerca... Parlava de diverses administracions.
De diverses. I aliances de Catalunya i puntualment també en l'Estat. Això ha de mantenir-se, perquè normalment acostuma a ser un país aquest que s'obren centres i després no es manté de forma adequada. Hi ha grans inauguracions, però després hi ha una aposta decidida per mantenir-ho al temps. Hi ha grans malalties, grans reptes que s'han de donar un suport continu. I un altre punt important a recordar aquí és que la investigació, a part de donar un servei als ciutadans, de millorar la seva salut, de més coneixement, genera una riquesa molt important, genera molts llocs de treball. I això no podem oblidar-ho. Invertir en investigació no és un diner que es tira sol per als investigadors, és un diner que genera llocs de treball per a moltíssima gent d'altres serveis, d'altres gent de suport tècnic, administratiu, de les cafeteries. Hi ha molta gent que està associada a aquest creixement econòmic.
Ja ens trobem amb algun problema associat a la situació del país estrictament, que és que vulguin venir col·legues seus de l'estranger, per exemple. La bona premsa que podíem tenir fa uns anys, ara imagino que ja costa més.
Efectivament, hi ha certa reticència de saber d'un investigador alemany o anglès, si vaig a Barcelona, què en trobaré? En trobaré que puc engegar els meus aparells, que hi haurà corrent elèctrica per fer-ho, podré anar en cotxe i hi haurà gasolina, a les gasolineres, extrems absurds com aquests, a vegades. No?
Però ja s'ho estan plantejant.
S'ho estan plantejant, ja. Per tant, nosaltres el que hem de fer és també intentar transmetre missatge positiu, continuar treballant, fent una recerca bona, intentant aconseguir els màxims recursos que podem i, sobretot, lluitar contra aquesta tendència a fer desaparèixer un model que ha estat exitós en els darrers 15 anys, que és el d'una investigació potent i per un suport ampli, social i polític.
Doctor Massip, faci'ns una mica de dentetes. Com funcionen les coses a l'Estat?
Funcionen una mica millor. També, evidentment, també patim les retallades, tenim les crisis com tothom, però el govern entén que la ciència és, com està dient molt bé el doctor Estellés, una font de riquesa pel país i que s'ha de pensar més enllà dels 4 anys que estarà en el govern. No? I crec que aquest és el problema una mica dels nostres polítics, que es centren en el curt termini, no? En solucionar els problemes que tenen avui i no en què passarà d'aquí 10 anys. Com estem dient, interrompre ara tot aquest esforç que s'ha fet per recuperar tot aquest tot això que teníem perdut, que encara no hem recuperat, ara, cop i volta, estroncar-ho, és no tan sols tallar el present, sinó a fer molt mal al futur. O sigui, això no ens en podem recuperar tan fàcilment. Aquí, almenys, tenim retallades, tenim problemes, tenim una part important de finançament que ve del sector privat, cosa que a Espanya no és tan important, tenim tot el que són les fundacions que inverteixen molts diners en recerca i ens permet doncs, anar tirant, anar sobrevivint en bastant més bones condicions. Sí.
Doctor Camí, vostè, que també està en contacte amb molts polítics, que veu que, per exemple, el president Mas va a Massachusetts i treu pit de sectors com el biomèdic de Catalunya, creu que estan entenent el problema? Creu que estan entenent que aquesta és justament la part de tot el sistema que no cal tocar, sinó que segurament caldria incentivar?
Crec que l'entenen perquè ho diuen i ho han practicat. El que passa que a l'hora de la veritat les coses estan anant com estan anant. Jo no crec que... Jo soc més optimista. Jo crec que no s'estroncarà la cosa i tot s'anirà a pastar fang. Jo crec que hem de ser una mica cautelosos, no? En el parc de recerca biomèdica el 40% del personal científic és estranger. Tenim un problema d'imatge molt important a Espanya i hem de mirar de cuidar-lo i d'evitar, no?, que això es deteriori, però crec que passar a dir ara tot s'ha acabat i, en fi, engegar-ho tot a dir això s'ha acabat, anirà malament, tampoc és estrictament cert. Miri, en època d'eufòria es van fer les coses sobre la base d'aquella eufòria, per tant, jo també seria cautelós a l'hora de criticar les etapes. Ara la retallada ens ha vingut imposada, per qualificar-ho d'alguna manera. I la senyora Carmen Vela el que té fonamentalment jo crec que és un problema de comunicació, perquè ha treballat l'anècdota. Aquesta senyora s'ha trobat amb un regal que ella no havia demanat, que ja havia, jo no l'envejo gens, no? De venir a gestionar un pressupost que en els aspectes competitius té una retallada del 25%, no? Això és molt complicat. Aleshores, ella, m'imagino que el que fa és mirar de veure on hi ha noves oportunitats davant d'aquesta situació tan inesperada i tan negativa, no? I a l'hora de buscar oportunitats no hi ha dubte que hi ha disfuncions, perquè sempre hi ha disfuncions. També n'hi ha en el sector sanitari, que en moments d'estretor i de crisi profunda cal també, és a dir, és important no retallar d'una manera lineal, això és molt mala política. Si aquest 25% s'aplica de manera lineal a tot el sector i a tot el sistema i no es distingeix, això és extraordinàriament injust. Aleshores, a l'hora d'explicar disfuncions i com solucionar aquestes disfuncions, l'anècdota s'ha convertit, diguéssim, en el referent d'aquesta dona, no? Posaré un exemple, perquè des de fa molts pocs dies, tot i que ja fa molt temps que se sap, a la Meca de la recerca biomèdica, als Estats Units, allà on es gasta més diners de lluny, el país que gasta més diners de lluny en recerca biomèdica, tenen un problema seriós de sobredimensió, de formació de personal investigador i de postdocs que no pot absorbir el sistema. I s'estan plantejant realment mesures. Això és una disfunció. Això és una disfunció que amb la situació que jo crec que ara té Espanya i Catalunya en particular és el moment per aprofitar, per racionalitzar determinades coses i per corregir disfuncions. Però jo insisteixo que hem de ser positius, perquè si tothom parla de que tot se'n va a pastar fang, no, aquest país no aixecarà cap. Nosaltres creiem que això s'aixeca.
Doncs ho expliquem just després de les 11. Ja venim. I el doctor Manel Estanyer, i el doctor Jordi Camí, i el doctor Salvador Massip, que donen molt nivell a aquesta hora de ràdio per explicar-nos, com deia el doctor Camí, que no tot està tan malament com ens apuntava les reflexions o les conclusions que podíem treure després de sentir les reflexions de la secretària d'Estat d'Investigació, Carmen Vela. Quins són els aspectes que ens poden fer ser més optimistes, doctor Camí? Deia el doctor Massip que fora potser hi ha més inversió privada. Aquí potser faltarien entendre-la o estimular-la d'alguna manera, no?
Aquest és un problema estructural molt gran que té el país, eh? Des de que va liquidar, diguem-ho així, no? La indústria textil, després de que va ser aclaparat, no?, per l'aparició d'altres països amb una capacitat de manufacturar i de fer coses a preus molt més barats, i per tant que ens anàvem cap a una estructura social molt de serveis, no? Això no té gaire futur. Uh-huh. I per tant aquí és quan apareix el discurs de la necessitat de promoure una economia basada en el coneixement, però és veritat que la base que tenim d'indústria pròpia és una base feble des d'un punt de vista del que pot fer en relació a la innovació i el desenvolupament, perquè tenim un teixit empresarial molt valuós, però que és de petita i mitjana empresa, que no necessàriament necessita i tindrà el comportament de grans empreses, que són les que es posten més per la innovació, uh-huh, i que generen valor i generen, per tant, més oportunitats.
Però en el sector farmacèutic, en el sector de biomedicina, ens sí, anem fent grans,
a
poc
aquest,
a poc. Eh?
A veure, és un, el sector recerca... per exemple, per donar una dada,
sí,
és a dir, el sector on probablement diguéssim s'ha destruït menys treball amb la crisi econòmica és amb el sector petit de la ciència i la innovació. Una enquesta d'OVINE de l'any 2009 parlava de que pràcticament el 96% de tots els doctorats encara estava amb treball a Espanya a finals del 2009, mm-hmm, quan en aquests moments la taxa d'atur estava al 19%. Això segurament s'ha deteriorat una mica, però ja és un indicador de que aquest és un subsector. Per exemple, s'han seguit creant petites, però empreses biotecnològiques en plena crisi, no? S'han seguit llicenciant patents a companyies espanyoles i estrangeres durant aquesta època. És un sector petit, insisteixo, però és un, mm-hmm, sector molt valuós, no? I és el sector que s'ha de cuidar i protegir.
Home, a més, ja ens ho deia el doctor Estanyer, que s'estava generant activitat econòmica, però a més estem parlant de productes, si algú s'ho vol mirar només des de l'òptica econòmica, de dir, qui pot prescindir d'una possible solució al càncer? O qui pot prescindir d'una possible solució a l'Alzheimer? Aquí tenim molt camp per córrer.
Efectivament, nosaltres aquí estem parlant de descobertes que poden ser molt importants per moltes malalties i per coneixement humà en general, i a més generen un capital econòmic important. Els investigadors catalans han portat milions d'euros des d'Europa cap a Catalunya, uh-huh, amb una inversió, podem dir, justa o precisa, local. Aquesta inversió ha donat un rèdit molt superior que si es posessis a les preferents o a altres tipus de comptes, no? La inversió, el que has tingut de rèdit, no per l'investigador, perquè aquests diners són per l'investigador, sinó que són per tota la seva gent i pel país, en el fons, són molt superiors, és un gran interès. El mateix, avui en dia també estan començant a agafar-se també recursos d'altres mercats, com la Xina, de Singapur, i aquests diners també hem de mirar cap aquí, perquè, com he dit, Catalunya és un país petit, sense recursos naturals, ha d'invertir en la qualitat de la seva formació, de la seva gent. La gent que surt de la ciutat, les universitats, encara tenen una bona formació, esperem que la continuïn tenint, que si no, tampoc aquí hi hagin grans ajustos, i hem d'explotar el capital humà. Hem d'exportar, sí, que hi hagi bons catalans a Massachusetts, a Califòrnia, sí, a Alemanya, a Heidelberg, a London, sí, a Leicester i altres llocs, però també han de quedar-se aquí uns quants, uh-huh, quants, i per fer créixer el país d'aquesta forma no sol quantitativa, sinó també qualitativa.
Escolti'm, doctor Massip, vostè des d'allà com s'ho mira? Com que aquí teníem la Masia, però que en comptes de pujar-los tots al primer equip, el que fem és vendre'ls per diferents equips del món.
Bueno, estic totalment d'acord amb el doctor Esteller que hem de sortir de casa, hem d'anar fora, d'haver-hi catalans, bons científics de tot arreu del món, però sí que és veritat que hem d'aconseguir mantenir un pool de científics a casa que pugi la ciència del país, no? Uh-huh. En aquest sentit, jo trobo que la política del govern dels últims anys ha sigut una mica potser d'enfocar els diners cap d'una forma potser no la més adequada, no? Perquè el que han estat fent és invertir diners en la formació, en donar-nos beques doctorals, beques postdoctorals perquè sortim a fora, sense garantir després que hi hauria, si més no, una majoria o una bona part d'aquest contingent de científics podria tornar a casa, no? Mm-hmm. Per posar un exemple, que és el que estem veient ara, que estan fent a Iraq. A Iraq és un país que està reconstruint-se, està sortint d'una guerra, i se n'ha adonat, doncs, que és molt important. La universitat i la ciència és una de les coses importants, no? I el que estan fent és donar places als millors científics, als millors estudiants que tenen, donar-los una plaça a la universitat i després enviar-los a fer el doctorat. És a dir, s'asseguren que van a fora per 3, 4 anys, el que sigui, però tornaran a casa a aplicar aquest coneixement. Mm-hmm. A casa nostra és el contrari, els envies a fora sense la certesa de que després el país podrà aprofitar d'aquest coneixement, aquesta inversió de diners que estem fent en la gent.
Algunes coses hauran de canviar des de la política i des d'aquestes estructures administratives. Doctor Camí, de tota manera, per acabar de ser optimistes, expliqui'ns exactament amb què estan treballant cadascú de vostès, o una cosa concreta, podríem parlar de que hi ha avenços en el càncer, que hi ha avenços en l'Alzheimer, aquestes notícies que ens arriben en l'àmbit de la sida, també veiem de tant en tant notícies que ens reporten directament des de casa nostra. En què estem?
Estem amb optimisme, tot i que aquestes són malalties que no en tenen de crisi, que és el que diem, no?
Clar.
En el meu cas en particular, que estem promovent un nou projecte científic en plena crisi, un projecte científic que vol ser suportat fonamentalment, no únicament, amb diner no públic, això en plena crisi,
sí.
plena negativitat, nosaltres anem donant passos endavant, no donem cap pas enrere, perquè creiem que hi haurà solucions a mig termini, no pels que estan ara tenint la malaltia, sinó pels que tenen la probabilitat alta d'acabar-la tenint. I creiem que abans aconseguirem evitar o frenar l'aparició d'aquesta
malaltia. Vacunar, diguéssim, el qui pot ser més propens?
Sí, ens falta molta informació, per això ara engeguem un estudi molt ambiciós on convidarem a voluntaris, parents, a persones que tenen Alzheimer, que es vagin fent unes proves cada 3-5 anys, perquè aquesta és una informació qual per fer el que en diem la prevenció secundària. Uh-huh. Només que aconseguíssim ajornar 5 anys l'inici de la sintomatologia, hi hauria la meitat de casos, la qual cosa té una transcendència personal, familiar, social i econòmica.
I econòmica dintre de l'administració. Imagina't quanta gent no
cinc
caldria...
Anys, Només que ajorníssim 5 anys l'inici dels símptomes, hi hauria la meitat de casos. Per tant, estem davant d'un objectiu, diguem-ho així, d'una bona causa, no? I d'un objectiu assequible, sumant esforços. Però si volem solucions, hem d'apostar per la ciència. Si un vol que li toqui la loteria, que és més difícil que t'atropelli un cotxe al sortir al carrer, però et pot tocar, perquè toca, has d'haver comprat butlletes. Per tant, pretendre que toqui la loteria...
Doncs ara en comprem menys.
Exacte. Pretendre que toqui la loteria i anar de crupier, això no lliga.
Uh-huh. Escolti'm, i sobre el càncer també tenim bones notícies.
Sí, en els darrers anys hi ha un augment de la supervivència en càncer. És cert que de cara a la gent sembla que hi ha més càncer, i és cert, però per què hi ha més càncer?
Perquè hi ha menys morts.
Perquè hi ha menys morts, perquè la gent viu més. Molta de la gent que va pel carrer, que veiem per aquesta finestra, són gent que ha tingut càncer. I està nosaltres, no per l'atzar, no és l'atzar de les cartes que s'ha mencionat, és degut a una investigació mèdica, quirúrgica, farmacològica, bioquímica, genètica, que ho ha permès. I molta d'aquesta investigació, en aquest camp, ve d'investigadors catalans de casa i de fora. Mm-hmm. I és quelcom que hem de mantenir, donar ple suport.
Mm-hmm. Senyor Massip, des de l'Èster, què estan fent?
Jo, abans, que el que m'agradaria ressaltar tot això, és que jo crec que aquestes tertúlies són importants també perquè la gent entengui què està passant. Uh-huh. Una cosa que passa quan hi ha retallades a sanitat o educació, de seguida tothom surt al carrer a queixar-se, no? Quan hi ha retallades en ciència d'un 25%, que és molt, molt, molt forta,
no s'explica prou.
Ningú s'ha queixat, no?
Clar.
I perquè, doncs, el que estem dient aquí és molt important. No tan sols els diners és una riquesa pel país, sinó és una cosa per la salut, el futur de la nostra salut, que depèn d'aquesta investigació. I jo crec que una de les solucions recomanacions seria doncs, que la gent entengués que cal fer un esforç inclús privat. No? Una altra cosa que tenim bona aquí a Anglaterra és que constantment el públic està donant diners per investigació. Nosaltres tenim la marató un cop a l'any, nosaltres tenim maratons cada dia. No? Per tant, no és només que hem de refiar-nos del que fan els polítics, dels plans dels polítics. La gent del carrer pot canviar també tot això i afavorir doncs, treballs com els que estem parlant sobre el càncer, que cada cop estem avançant més. Aquí a l'Ester estem treballant, per exemple, amb nous tractaments per unes leucèmies que estem investigant, que amb una mica de sort, doncs, amb el pas del temps, doncs, pot arribar a tenir una aplicació clínica. Un cop més estem parlant de coses que poden tardar 5, 10, 15 anys. No? Per tant, requereixen una inversió, una paciència, i que la gent entengui això, que això és una marató, és una cursa de llarga i que s'ha d'anar invertint i tenint paciència i confiant en els científics.
Li agraeixo moltíssim tant a vostè com al doctor Camí com al doctor Esteller que ens hagin acompanyat avui, insisteixo, pel nivell que ens han donat i perquè com a mínim hem obert una finestra per explicar què suposa quan diem, i s'ha retallat amb la investigació i queda amb una línia, amb una notícia i la gent potser tots plegats no visualitzem prou de què estem parlant del nostre futur. Senyors, gràcies.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Una pausa i venim de seguida.